Cope Catalunya i Andorra.
Tiramilles, Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Tenim una hora per endavant per parlar de turisme i de tot allò que fa, com sempre us diem, que el nostre temps d'oci sigui més ric. Jorge Martínez en el control del so. Us parla Carme Ayala. Avui viatjarem fins a Andorra, descobrirem el turisme actiu a les comarques lleidatanes i també us parlarem de Les Aliades, un llibre de la periodista Txell Feixas que estarà amb nosaltres per donar-nos tota la informació. Comencem. La primavera dona el tret de sortida a l'inici de la temporada del turisme actiu. A les Terres de Lleida i en diferents comarques trobem propostes importants, moltes activitats per tots els nivells de dificultat i per aquells que el que volen és gaudir de la natura de forma activa. La campanya té com a objectiu consolidar les més de 800.000 activitats anuals i també doncs, aconseguir que aquestes propostes doncs, vagin no només incrementant-se, sinó, a més, siguin del gust de totes aquelles persones que practiquen les activitats programades. El turisme actiu té un important impacte econòmic a les comarques de Lleida. Genera prop de 113 milions d'euros i més de 1.800 llocs de treball. Això és el que desvella un estudi fet per la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida. Les dades de l'estudi també demostren que aquestes activitats són una bona manera de créixer en l'àmbit del turisme de manera equilibrada i també per diversificar l'oferta turística. Amb aquestes bones notícies econòmiques i amb la temporada de turisme actiu ja en marxa, doncs, hem volgut que parlar de les diferents activitats i del que representa pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb el seu vicepresident, el senyor Juan Antonio Serrano. Senyor Serrano, bon dia.
Bon dia.
Bé, bones notícies les que desvella aquest estudi de la Càtedra de Turisme Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida, però també molta feina al darrere i molts anys ja en la pràctica del turisme actiu, no?
Sí, evidentment les xifres són bones, mantenim els nivells elevats després de la pandèmia, que van fer una pujada considerable, i a més també s'ha millorat molt amb el nombre de persones que utilitzen aquests serveis de turisme internacional. Pràcticament entre el 14 i el 15% són turistes internacionals, amb la qual cosa bueno, doncs ens fa pensar que aquesta línia de treball que s'està fent ja des de fa molts anys, perquè com tu bé has dit, els primers que es van tirar amb una barca a la zona del Pallars Sobirà fa 39 anys, no? Van ser uns pioners que van començar amb una barca a fer rafting allí i tot allò ha crescut d'una manera... Bueno, també el rafting és l'icono, no? Però vull dir, hi ha moltes altres activitats Clar. De turisme actiu que es poden fer. Es va començar aquesta inversió de tot tipus, tant d'empreses com de ens de promoció per promocionar aquest tipus d'activitats. La nostra tasca és continuar treballant en aquesta línia e intentar, lògicament, de millorar les xifres. I, bueno, doncs amb aquestes estem, no? De moment, satisfets perquè ens mantenim en la línia alta de lo que ve sent aquest tipus de turisme, que, a més, comença just després de la temporada d'esquí i, per tant, ens allarga o ens fa que la primavera a les zones del Pirineu tinguin una activitat més que faci que la primavera, que sempre és una època una mica més complicada a nivell turístic, pues que d'alguna manera es pugui mantindre aquests llocs de treball i d'alguna manera també sigui un reclam perquè la gent es visiti.
Bé, de fet, aquest any és especialment bona en aquest sentit, en el sentit de l'aigua i de la neu, no? És a dir, trobarem els rius plens i no hi haurà cap problema de sequera per la pràctica d'aquestes activitats.
Bueno, evidentment, el que passa és que a mi m'ha quedat clar que, gràcies a Déu, no hem, al Pirineu de Lleida no hem tingut sequera mai. Podrien estar millors o pitjors, però clar, el fet de que tinguessin sequera al resto de Catalunya s'engloba tot i realment tampoc l'any passat va haver problemes per poder aquestes activitats, però sí que és cert que aquest any, amb les nevades considerables que hi ha hagut al final de la temporada d'esquí i les pluges durant pràcticament tot el que és mes de març i mes d'abril, doncs evidentment ens fan comentar que tenim unes condicions espectaculars aquest any per poder-ho fer. Però això de la sequera, m'agradaria recalcar-ho perquè dona la sensació de que aquí també hi havia sequera i, gràcies a Déu, aquí podem tindre més o menys quantitat d'aigua, però que aquí s'han pogut fer sempre les activitats i que no hi ha una sequera, també m'agrada recalcar-ho perquè és així, en definitiva. No?
Bueno, quan parlava de sequera, senyor Serrano, el que volia apuntar és que vostè, aquest any serà especialment bo perquè vostès han hagut bones nevades i han hagut bones pluges. Senzillament això no...
Evidentment. No,
clar,
evidentment.
Que si parlem de la Vall d'Aran, que és vertent atlàntica, doncs la qüestió seria una altra. Però, per exemple, baixant una mica més al pantà de les Escales, doncs ja sí que hi han hagut altres problemes altres anys, però bé, en qualsevol cas...
Sí, no, evidentment, vull dir, no vol dir amb això, però clar, la paraula sequera, tal com s'entén avui en dia i totes les informacions que ens han anat durant aquests dos anys, és molt dramàtica quan realment jo penso que a la nostra zona no ha existit aquest dramatisme, sí que hi ha hagut més o menys problemes.
Quines són, senyor Serrano, les comarques que tenen pràctica de turisme actiu?
Bueno, bàsicament són Pallars Sobirà, evidentment és la líder, després tindríem Pallars Jussà, Vall d'Aran, la Noguera també té unes activitats importants i després el resto de comarques de la província, totes d'una manera o altra tenen algun tipus d'activitat de turisme actiu. De pensar que fa 40 anys turisme actiu pensàvem només en aigües braves, el rafting, però avui en dia turisme actiu també són carreres de muntanya,
tirambar,
són senderisme,
hi
ha bicicletes, etcètera. Per tant, pràcticament tota la demarcació té condicions per fer i, de fet, hi ha empreses també per fer turisme actiu. Evidentment, les més importants i les que més atreuen, doncs, lògicament, són la zona del Pirineu.
Bé, hem de dir que aquests 113 milions d'euros i els 1.800 llocs de treball el que evidencien és que el turisme actiu és important per les comarques lleidatanes.
Totalment, és molt important i, com bé dic, sobretot en aquesta època, diguéssim, que acaba la temporada d'esquí al Pirineu, que d'alguna manera fa que la primavera pues es pugui mantindre amb uns nivells d'ocupació acceptables i on la gent pues pugui vindre i gaudir no només de la natura i de tot el que tenim, sinó que també d'aquests esports que, per una altra banda, molts d'ells només es poden fer amb aquesta zona.
Clar. Clar, clar. Bé, senyor Serrano, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que fa referència al començament de la temporada del turisme actiu. Dic que, evidentment, són diferents les comarques, però que el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en el seu web, té tota la informació, tant, entenc, a nivell d'empreses com a nivell de zones on es practica el turisme actiu.
Totalment. Moltíssimes gràcies a vosaltres i, en fi, convidar a tothom a visitar aquestes zones i disfrutar d'aquestes activitats.
Moltes gràcies, senyor Serrano. Fins una altra. Adéu.
Adiós, passeu bé.
Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Recuperado?
Recuperado.
¿Has hecho un amigo nuevo?
He hecho un amigo
bueno,
nuevo.
Bueno, ya era amigo tuyo, de
sí,
hecho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy amigo de las máquinas, ya lo sabes.
¿Puedo dar un titular?
Venga.
El chat GPT casi le ha salvado la vida, porque luego ahí intervinieron los humanos, ¿eh? Casi le ha salvado la vida a Sergio Parra.
Pues sí, la verdad es
Sergio
que...
Sergio Parra, espera, coma.
Vale,
es,
vale.
Escritor, divulgador científico, con un canal en YouTube, con una newsletter y autónomo.
Y ahora superviviente.
Y ahora superviviente también, sí.
Superviviente gracias a...
Has estado malito, ¿eh?
A la inteligencia, sí, la verdad es lo típico de que tienes unos síntomas que crees que no son importantes, que es algo parecido a lo que habías tenido antes, y te da por consultar con ChatGPT, decirle exactamente lo que te pasa. ChatGPT te va haciendo preguntas.
Madre mía.
Vas iterando y al final te dice ChatGPT, vete a urgencias ahora mismo.
Bueno, date prisa porque tengo que ir a hablar con ChatGPT de unas cuantas dolencias que tengo. Voy a ver si me resuelve el tema. ¿Dónde nos vamos hoy, Sergio?
Bueno, pues para no romper el ritmo, nos vamos a China de nuevo.
Ay, es que me había olvidado de decir que él es el embajador sí, de tiramillas, sí, sí, en China.
Eso es, sinólogo, que se llama ahora.
Sinólogo, exacto.
De manera más sofisticada.
Ahora se llama sinólogo.
Bueno, pues nos vamos concretamente a un lugar muy poco conocido, que está en el desierto de Badain, Harán, en la Mongolia Interior. Y bueno, ¿qué tiene de raro este lugar? Pues básicamente hay dunas cantoras. Es decir, en mitad de este desierto, que es un desierto inmenso.
¿De arena?
Hay arena, evidentemente, porque son...
No, los desiertos también pueden ser... Los Monegros es un desierto y no es de arena.
Vale, pero como he dicho dunas, te digo... Pues,
ah, perdón. Tienes razón.
Vale. Entonces, aquí, esto es uno de los desiertos más altos del mundo. Esto también es muy curioso. Y aquí hay unas dunas que se alzan unos 500 metros de altura. Es decir, estamos hablando de dunas, atención, más altos...
500, qué edificios.
Que muchísimos rascacielos.
Muchísimos edificios.
Muy claro. Pocos rascacielos tienen más de 500 metros.
Bueno, para hacernos una idea, la Torre Mafre creo que eran 216, si no me equivoco.
Bueno, imagínate. Bueno, pero lo más inquietante de estas dunas, además de su tamaño, de la altura y demás, es que algunas de ellas emiten como una especie de sonido zumbido grave, como si la tierra estuviese hablando, sobre todo de noche, bla, 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 como si estuviese entrando un salmo. Sí. Es algo muy inquietante. Y aunque el fenómeno todavía no es muy comprendido a día de hoy, se cree o se conjetura que se debe al rozamiento de los granos de arena con ciertas condiciones de humedad o viento, que para mí esto me suena como no lo sabemos. Porque
sí, básicamente.
A mí que la arena roce con el viento y se ponga como a cantar no me suena muy científico.
Bueno, no sé. Es romántico, ¿eh?
Sí,
esto
sí,
pero no sé. No me gustaría pasar la noche en el desierto.
Imagínate.
Y esto pasa de noche solo.
Pasa sobre todo cuando hay mucha humedad. Entonces esto sucede pues claro, cuando de noche está a punto de amanecer, por ejemplo, que se ha concentrado mucho el rocío y demás. O sea, imagínate que estás ya dormido y te vas despertando poco a poco.
Y
de
es
ese
como
sonido.
Si tuvieras un señor al lado,
claro,
con la voz ronca.
¿Y crees que o te has tomado algo raro o que de repente has sido...?
Oye, una pregunta, solo dudo que la sepas porque no la habrás utilizado, pero ¿cómo se dice rocío en chino?
Oh, pues ni idea. Seguro que es una palabra muy bonita.
Seguramente.
Y muy de estas de, pues, gotas de Dios que se juntan con las plantas ya, de no sé qué.
¿Te estás haciendo, estás iniciándote en el idioma o no?
Que va.
Que va, es imposible.
Yo sigo con dos palabras y con eso me defiendo. Ni hao, xixe, ya está.
Gracias y adiós.
Exacto.
Que es lo que aprendemos todos en cualquier idioma, sí. Gracias y
no,
adiós.
Es que me siento totalmente incapaz. O sea, yo soy malo ya con los idiomas, pero en un idioma tan raro con... Bueno, incapaz. O sea, que me rindo.
Ya. Bueno,
no.
Bueno.
Oh, no.
Así se dice Rocío. ¿Qué te parece?
Ah, bueno.
No.
¿Zú?
Bueno, ¿y esto qué significa traducido?
Suena rarísimo.
No.
Son las dunas cantando.
La señora. A ver, otra vez, Jorge. Venga, vamos. Uy, espera, que se le había ido.
No.
No sé.
Bueno, pues eso.
Bueno, pues este es el rocío. No solo por...
Vale.
Por una cuestión informativa. Oye, y... Y esto, que no te suena nada científico, que tú crees que debe ser por otro motivo, ¿te atreverías a decir cuál puede ser el motivo? No.
No tengo ni idea. Pero bueno, yo me atrevería a ir a verlo y además, aunque no sea solamente por la curiosidad científica, es un lugar impresionante porque es un desierto que está muy alto, pero además, fíjate que aun siendo un desierto, esconde más de 100 lagos permanentes entre algunas dunas, como si fueran oasis.
Uh-huh.
Y algunos son salinos y otros son dulces. O sea, estos como los pimientos del padrón.
Que lo explican y otros no.
Vas probando. A ver este. A ver qué me toca.
A ver
aquí.
Qué pasa. Oye, pero es un lugar, desde luego, bien curioso, ¿no? Uh-huh. Porque, entre otras cosas, yo no sé si... Bueno, creo que no. Habrá muchísimo turista visitando las dunas.
No, es un sitio muy poco conocido. Y, de hecho, es inhóspito. Solo hay un lugar donde vive gente de manera permanente, que es un monasterio. budista, que está en mitad del desierto, que es uno de los templos budistas más aislados de toda China y que solamente es accesible con todoterreno o con camello. O sea, es un lugar único en el mundo.
Bueno, pues estos son los lugares de verdad que parecen de mentira.
Eso es.
Pero que son absolutamente de verdad. Dunas de 500 metros de altura, con las gotas del rocío, parece ser que se...
Que cantan
la arena al rozar. Bueno, no lo sé. Muy romántico, desde luego, parece. Uh-huh. Ahora, muy real. Debe ser uno de esos fenómenos geográficos que pasan cosas raras, ¿no?
Sí, sí. Para que luego nos estemos obsesionando con viajar a otros planetas.
Pero con lo que tenemos que ver
y
aquí...
Y tenemos aquí como el equivalente a Marte, a Venus y a
bueno,
todo
está bastante descubierto, ¿no? Porque descubierto está, pero desde luego, claro, no... No hay mucha gente que lo pueda, ni que probablemente tengamos opción de verlo en nuestra vida.
Eso es.
Bueno, Sergio Parra, pues la semana que viene más.
Muy bien.
Estoy muy contenta de tu recuperación.
Dáselas a ChatGPT las gracias.
Bueno, ahora te escribiré con lo mío y ya se las doy.
Muy bien.
Ahora le cuento lo mío. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Avui el nostre viatge express ens porta fins a l'Àfrica subsahariana, on trobem Togo, país que es va independitzar de França el 1960. Set anys després, Eidema va liderar un cop d'estat militar i es convertia en president. De fet, va arribar a situar-se com el president de l'Àfrica que va governar durant més anys, 38, fins a la seva mort l'any 2005, moment en el que el seu fill va ser nomenat president. Durant els segles IV i fins al X, Togo estava poblat per pobles ewes, del mateix origen que els ibos i yorubes de Nigèria o els asantis de Ghana. Pobles pobres, pacífics, les seves formes d'estat seguien l'exemple dels regnes de Gomba, del nord del territori. Entre els segles XVI i XIX, donat els milions d'esclaus traficats en aquesta zona, se la va anomenar com la costa dels esclaus. L'actual Togo va ser protectorat i colònia d'Alemanya durant 30 anys. Durant la Primera Guerra Mundial, la unió de tropes franceses i britàniques van derrotar les tropes d'ocupació alemanes i es van dividir el territori. Els francesos es van quedar amb la regió oriental de Togo i els britànics amb la regió occidental. Al setembre de 1993 s'aprova una nova Constitució multipartidista que atribueix el poder executiu al president i que fa recaure el poder legislatiu en una assemblea nacional formada per 81 membres. Tant l'Assemblea com el president són escollits per un període de 5 anys, segons aquesta Constitució. El president és l'encarregat de designar el primer ministre i aquest els demés ministres. Un cop situats geogràficament i fet l'apunt històric, anem a descobrir els atractius de Togo. Un dels principals atractius el trobem en els rituals culturals del país, balls, càntics que representen les festivitats i que acompanyen les cerimònies cada vegada durant més d'un dia. Els viatgers poden incorporar-se en algunes d'aquestes celebracions. Lomé és la capital del país i, tot i que no és una ciutat especialment bonica, té alguns punts imprescindibles, com per exemple el Gran Mercat, distribuït en tres plantes i amb tota mena de productes, peixos, herbes medicinals, artesania, de tot una mica. Una altra visita a fer a la capital és el Museu Nacional de Togo o el Mercat dels Fetitxes, especialitzat en vudú. L'ambient nocturn de Lomé també es mereix una visita. El litoral de Togo, amb pobles pesquers que mantenen les seves tradicions intactes i costes verges, també és visita obligada quan un passa per aquest país. Les platges amb cocoters són interessants de veure. Això sí, s'ha d'anar alerta, els banyistes són perilloses. Es recomana informar-se a l'hora d'entrar al mar. Robinson Plage és una platja que es troba pròxima a l'Home i és una de les zones habilitades pel bany. També molt recomanable el llac Togo, 60 quilòmetres quadrats d'aigua. A la riba del llac, alguns nuclis importants com Togoville o Akbodrafo. També s'ha de dir que en aquest llac es poden practicar esports nàutics i navegar amb vaixells. Els visitants es poden ajudar els pescadors a recollir les seves xarxes i dins de les embarcacions, és a dir, que poden contribuir en el recull de la pesca. I també a Togo s'ha de dir que conviuen 30 grups ètnics i una de les tribus més tradicionals és Taberma, parents del Somba, famosos per les escarificacions dels seus cossos i cares. Descobrir algunes de les més diverses ètnies de Togo pot ser un dels grans atractius a la visita. La natura és l'altra. El Parc Nacional Farao Malkafakasa és un parc en el que podem veure ximpancers, elefants, porcs anglars africans i, sobretot, una mostra de la natura del país. Fins aquí la nostra visita express a Togo. Els pròxims minuts ens situarem en un petit país situat al sud-oest d'Europa. Fa frontera amb Catalunya i amb la regió francesa d'Occitània. Per acabar d'ubicar-nos, només caldria dir que la llengua oficial és el català i la seva forma del govern és el coprincipat parlamentari. Sí, sí, parlem d'Andorra. Un país independent de 468 quilòmetres quadrats, una altura màxima de 1.996 metres, que està organitzat en 7 parròquies i té una població de 85.100 habitants aproximadament. La seva capital és Andorra la Vella i des que Andorra va començar a rebre turisme, que ja fa unes quantes dècades, les motivacions dels viatgers han anat canviant i potser fora millor dir que han anat ampliant-se. Sempre han visitat Andorra els aficionats al muntanyisme i també al senderisme, està clar, depèn de les possibilitats de cadascú. Alguns d'ells més tard passarien a ser esquiadors a les magnífiques estacions que tenen al Principat. Les compres van ser un motiu de visita a la dècada dels 60, 70 i potser fins a la del 80 del segle passat, i a Andorra es compraven, doncs, en aquella època perfums, aspirines franceses que deien que eren millor que les espanyoles, plats de Duralex, mantega d'Holanda, sucre, tabac i xocolata, molta xocolata. Una xocolata que venia en rajoles molt més grans que les que trobàvem a Espanya. Els productes, bé sigui per la novetat, com per exemple el Duralex, o perquè els preus eren econòmics, doncs tenien molta acceptació entre els visitants espanyols. Les compres, amb el temps, van deixar de ser el motiu principal dels viatges. Tot i que seguim comprant quan visitem Andorra, avui aquelles persones que decideixen viatjar fins al Principat, doncs el que fan és visitar les muntanyes, el romànic, descobrir les tradicions, i paral·lelament, doncs, evidentment, es van anar obrint nous hotels, alguns de luxe, i la temporada d'hivern amb els esquiadors es convertia en potser el millor temps turístic per Andorra. Caldea, un gran spa que molts de vosaltres coneixeu, miradors com aquest últim mirador solar, que és absolutament espectacular, la utilització dels remuntadors a les estacions durant l'època de l'estiu, o la creació d'activitats per convertir Andorra en una destinació ideal en qualsevol època de l'any. Aquesta ha estat la feina que s'han fet, ha estat la feina i ha estat un històric desendreçat en el temps, però és la feina que han fet des de Turisme d'Andorra, una feina que mostra una evolució ascendent i que van dirigint, crec que cap al segment en el que el turisme d'Andorra vol estar present. Així ho manifestava el director de turisme d'Andorra, el senyor Betín Butzaco. Ell aquesta setmana presentava a Barcelona els resultats de la temporada i també les propostes que tenen per aquest estiu. Senyor Butzaco, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, una mica desendreçat l'històric, però en qualsevol cas sí que és cert que defineix una mica els canvis que ha tingut Andorra, no?
Sí, sí, no, ha fet un resum molt, molt bo. Amb diferents coses que han passat. Òbviament nosaltres vam adaptar de certa manera a l'actualitat turística del món i tot el que significa de ser un destí de 365 dies i 360 graus, no? I de potenciar també temporades que fa 7 o 8 anys no eren tan importants per nosaltres com l'estiu i convertir Andorra en un destí pràcticament de tot l'any. I tenim uns resultats espectaculars i només l'única cosa que desitgem que aquesta tendència positiva de l'última dècada que no pari aquí, que poguéssim tenir aquest nivell de turisme que tenim amb molta gent i sobretot amb un salt qualitatiu important de tot el que és l'oferta, però després de la comunicació també, perquè les coses han d'anar, les dues coses han d'anar d'una manera molt paral·lela, no?
Res és gratuït quan parlem de turisme, és a dir, que la direcció que pren una destinació turística s'ha treballat prèviament uns quants anys abans.
I tant, perquè nosaltres, òbviament, el creixement dels últims anys s'explica amb dues coses, bueno, de més coses, però el més important és de pràcticament d'optar per altres períodes de l'any amb tot el que és el tema de turisme qualitatiu també, i després de diversificar també altres mercats. Nosaltres tenim els mercats clàssics, que són tot el que és Espanya i sobretot Catalunya i el sud de França. I el que dius abans, molt enfocat en clàssic, no?, de tot el que és el tema de compres, i 3-4 mesos a l'hivern, que són el tema d'esquí, de neu i de muntanya. I aquesta tendència de comunicació de tot l'any i de pujar sobretot l'oferta i després la comunicació ens dona aquests resultats que tenim ara i que realment són realment molt bons.
Bé, diguem-los, Andorra frega els 10 milions de visitants anuals i es consolida com a destinació de vacances per tot l'any. Això representa, si jo no estic confós, un 70% d'increment, no?, d'aquelles persones que passen per Andorra.
Sí, sí, nosaltres teníem l'objectiu principal és pràcticament de pujar tot el que és la part de turistes, és a dir, les persones que es queden com mínim una nit a Andorra. Llavors, amb aquestes xifres hem arribat pràcticament a 12 milions de presentacions. I altra, tot el que és el tema de diversificar una mica, perquè arribem a 9.610.000, que hem acabat l'any passat i ara estem creixent encara, i considerem que estarem entre 9,5 i 10 milions. Òbviament, això ens posiciona com un país realment turism-friendly, perquè som 85.000 habitants, com deies abans, i d'aquesta possibilitat de rebre tants visitants a l'any. Les xifres, òbviament, són de l'última dècada, que estem creixent moltíssim, i sobretot no només amb la temporada d'hivern, però també a la temporada d'estiu. Per exemple, fa 7 o 8 anys teníem 150.000 turistes al juliol, al mes de juliol, que nosaltres consideràvem com una temporada baixa, i ara estem a més de 380.000. I aquest canvi de tot el que són els mesos de temporada fluixa per nosaltres ens ha ajudat d'arribar a aquestes xifres. I ara estem optant per el turisme qualitatiu també, de pujar una mica de nivell, i per això tenim la campanya d'Eleva la teva experiència, i de buscar aquest punt diferenciador, sobretot basant-nos en una oferta molt bona, qualitativa, que ha millorat moltíssim, substancialment, amb tot el que és l'últim 3-4 anys, des de la part d'allotjament fins a tot el que és la part gastronòmica també, i altres activitats que deies abans que realment es poden fer durant l'estiu a l'Andorra, no?
Entenc, senyor Butzaco, que l'aparició d'hotels importants, de cadenes importants i, a més, hotels de luxe, també mou cap a aquesta banda, no?, cap a buscar un turisme que faci una despesa més elevada a dins del Principat.
Clar, i tant, perquè, Òbviament, nosaltres estem obrint altres mercats que exigeixen, de certa manera, aquest tipus de qualitatiu en tot el que és la part d'allotjament i altres coses, però també en el poder adquisitiu de mercats de proximitat. Llavors, nosaltres hem de distanciar i hem de buscar coses diferents, perquè també tenim competència, no? Faltaria més. I això ens dona la possibilitat de tenir una oferta molt més millor de la part hotelera. Tenim marques realment que cada vegada s'instal·len més a Andorra. Tenim punts diferenciador, perquè vam començar amb l'hotel de Messi, que és una referència, i això ens ajuda en el posicionament. Tenim un líder hotel of the world, d'Hermitage i altres hotels, i sobretot l'oferta lúdica, diguéssim, de tot el que és la clàssica, però que ha millorat moltíssim, que és el tema de Caldea també, perquè ha millorat les instal·lacions. Ara s'està fent un hotel que s'obrirà l'any vinent, un hotel de 4 estrelles, però molt enfocat en el turisme de diguéssim, premium. Jo destacaria entre premium i de luxe, perquè mai hem considerat Andorra com un destí de luxe, perquè òbviament premium és molt més en la línia que estem buscant. Nosaltres tenim molts visitants i estem intentant evitar la massificació, estem creixent en períodes d'any que no hi ha tant turistes i que hi hagi més activitats fora de tot el que és la zona urbana, no? Perquè 90% del nostre país és pura natura, i amb aquest 468 quilòmetres que tenim quadrats, en principi diversificar l'oferta en altres llocs de natura, sobretot, i protegir la natura, òbviament, tenim la possibilitat que totes les destinacions bons del món estan patint de la massificació, no? Estem intentant, de certa manera, de buscar aquest equilibri i que no es noti un col·lapse amb tot el que és el tema d'un viatge a Andorra, no?
Ja, clar. El que passa és que amb destinacions com la seva i com l'altre que estava pensant ara i que també poden ser, bueno, no sé si competència, però en qualsevol cas de característiques similars, dona la sensació que determinades poblacions poden estar molt plenes en un moment o en una hora determinada, però després, quan veus les xifres, doncs hi ha un tant per cent de muntanya sense edificar i de territori per recórrer, que t'acaba sorprenent, no? Perquè, clar, és cert que els hotels es concentren on es concentren i els restaurants també, i fins i tot les botigues, però en qualsevol cas queda molt territori per recórrer.
I tant, sobretot a les parròquies, perquè nosaltres, òbviament, diguéssim, fa 10 anys, més o menys, o inclús menys, no és científica, però per situar-nos, tot el que és el tema de l'oferta gastronòmica, d'altres activitats lúdiques, el Canillo, per exemple, era inexistent a l'estiu, estava molt enfocada en el tema d'hivern, i ara moltíssimes coses es poden fer dins de tot el que és entorn natural, des de Roc de Quer, de tot el que és el mirador de Tristaina i altres coses, i sobretot el gran, diguéssim, la diferència, tant al món d'esquí com d'hivern com el d'estiu, la gent busca l'efecte gastronòmic de passar-ho bé també, és a dir, la part de restauració ha canviat radicalment amb la tendència del món i sobretot d'Andorra.
Clar, perquè grans cuiners s'han fet assessors d'aquests hotels nous i dels restaurants que s'han obert, oi?
Exacte, sí, dins de l'hotel, i sobretot tornem una mica a l'hivern, que també vam tenir uns resultats extraordinaris aquest any. Per exemple, abans les persones esquiaven des de les 10, des de les 9 fins a les 6, i ara hi ha molts punts de restauració i de realment dins de tot el que és el tema d'entorn de les pistes d'esquí, que l'esquí és molt més, diguéssim, molt més adaptat amb el tema d'hores en concret, de 3 o 4 hores, però s'està apreciant moltíssim de passar un dia a la natura amb altres ingredients que no són només l'activitat d'esquiar o de fer altres coses, no? I això, en principi, ajuda moltíssim perquè un destí no es torna pesat, es pot repetir. I a part d'això, cada vegada hi ha tema gastronòmic, sobretot, i lúdic, que posa aquesta determinació.
I
nosaltres com destí...
Sí, sí, no, endavant.
Sí. No, només volia dir que nosaltres com destí, òbviament, sempre hem de buscar, sí, com sigui, Andorra és un petit país. És veritat que som per càpita amb el turista som número 1 al món, perquè som molt pocs, amb gairebé 10 milions de visitants. Però per l'altre costat també el punt d'originalitat l'hem de tindre sempre, des d'un hotel fins a tot el que són activitats diferents que es poden fer, i a part de tot el que és la oferta lúdica i sobretot d'esdeveniments. Hem de crear esdeveniments que no es poden veure en altres llocs perquè tinguéssim aquesta possibilitat de rebre tants milions de visitants que tenim, no?
Doncs parlem d'activitats precisament d'aquelles que es faran aquest estiu. Una que ja comença a ser un clàssic, que és el Cirque du Soleil.
Sí, Cirque du Soleil, realment, és una cosa espectacular que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Nosaltres vam començar fa 12 anys amb un espectacle fet el mes de juliol, només una edició de 10 actuacions. Portem 11 edicions, 12 anys, un any vam parar amb el tema de Covid, i és un espectacle fet exclusivament per Andorra, només pot veure en Andorra. És la marca Cirque du Soleil, que és una garantia d'exclusivitat i d'originalitat també, i que només per el fet que només es pot veure en Andorra durant aquest mes de juliol, rebrem moltíssimes visites. És a dir, hem passat des que estem al circa amb 900.000 espectadors, cada any estem esperant 75.000, 80.000, 80% de les persones que venen són de fora. Tot el que és la valoració d'espectacle és espectacular, arriba fins al 8,8. I és un espectacle molt diferent, perquè no es fa una carpa clàssica de circa, ni una arena tipus Palau Sant Jordi, es fa una carpa diferent, amb 3.800 persones, on hi ha un barreja també una mescla de tot el que és el tema, l'efecte només acrobàtic, però artístic també. I és un espectacle molt enfocat per les famílies amb nens, no? Perquè dura 65, màxim 70 minuts, i que és aguantable des de 5 anys fins a 80, jo crec. Així que és un espectacle molt enfocat per totes les edats. No?
També hi ha un festival de música, parlant d'art i de disciplines artístiques, que és el Classic Art, que de fet arriba fins al 18 de maig, és a dir, que ja és a punt d'acabar, i també un Andorra Tast, que en aquest cas parlaríem de gastronomia. Però també hi ha competicions esportives que atreuen a moltes persones, clar.
Sí, nosaltres, clar, som més coneguts per com un resident de youtubers, d'influencers, però tenim també la part de cicloturisme i sobretot del món de ciclista. Tenim més de 200 professionals de nivell de la Tour de France, la Vuelta o de Giro d'Itàlia que viuen en Andorra. I això ens estem posicionant molt amb tot el que és el món de cicloturisme de carretera, perquè tindrem la Vuelta també al mes d'agost. Tenim una cursa ara professional de 21 equips diferents, 240 corredors que vindran a una cursa 13 dies abans de Tour de France, que és la clàssica Andorra, que ens posiciona també un món una mica més entre professional i amateur. I això pràcticament té un resultat per la part del ciclisme de carretera i després el món de BTT, de mountain bike, també tenim de copes de món diferents. És la desena edició que farem a la Massana aquest juliol també de mountain bike. I hi ha moltíssimes coses, és a dir, la intenció és que cada cap de setmana o cada setmana hi hagi una cosa diferent entre tres parts, la part lúdica d'esdeveniments i després d'esdeveniments esportius que també tenen un públic molt fidel i que realment cada vegada està creixent molt, no?
Doncs eleva la teva experiència. Aquest és l'eslògan que Andorra promou aquesta temporada d'estiu i proposa, com ja hem sentit per part del director de Turisme d'Andorra, doncs algunes propostes interessants que, com sempre, de ben segur atrauran i esperem que augmentin el número de visitants durant l'època estival. Director, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ha estat un plaer.
No, a vosaltres, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Bon dia. Adéu, adéu.
No hi ha millor música per il·lustrar l'espai d'avui dedicat a Cap Verd que la de Cesària Évora, una cantant caboverdiana coneguda amb el sobrenom de la reina de la Morna. Acostumava a cantar descalça en solidaritat amb els sense sostre i les dones i nens pobres del seu país.
Cabo Verde.
Cap Verd és un estat insular de l'Àfrica situat a l'oceà Atlàntic davant de les costes senegaleses. El seu territori està organitzat en 22 consells o municipis i la seva capital és Praia. Les illes van estar deshabitades fins al segle XV. Les van descobrir els portuguesos, que les van colonitzar. Quan el 1462 van arribar els primers portuguesos, estaven cobertes per una densa vegetació tropical. Van fundar, on avui es troba Santiago, la que havia de ser la ciutat europea més antiga del tròpic, Ribeira Grande. Aquells colonitzadors van portar la canya de sucre, tot i que el clima no va resultar ser el més apropiat per al seu cultiu. Llavors van optar per un altre negoci, el comerç d'esclaus que arribaven de les costes de l'oest de l'Àfrica. Un negoci pròsper que va generar força ingressos fins al 1876, quan es va abolir l'esclavitud. La contracció de l'activitat agrícola va provocar la migració massiva de capverdians a Guinea-Bissau, Angola, Moçambic, Senegal i Brasil. També molts d'ells van viatjar fins als Estats Units. El 1956 es crea el Partit Africà de la Independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. Podríem dir que aquí comença la lluita per la independència de l'arxipiélag, però no va ser fins al 1975 que es va declarar aquesta independència i que comencen els veritables canvis. L'àrea boscosa augmenta de 3.000 a unes 45.000 hectàrees. En aquelles èpoques, en èpoques de pluja, els capverdians deixaven les seves feines per anar a plantar arbres durant una setmana. S'implanta la reforma agrària amb prioritat de producció d'aliments per al consum de la població i es promou la pesca. El 1981 el PAIC discutia la Constitució de Guinea-Bissau i de Cap Verd i el 1991 se celebren les primeres eleccions multipartidistes. L'arxipiélag està format per 10 illes, 10 illes grans i 15 illes menors. Són d'origen volcànic. La sequera i la desaparició d'algunes espècies són alguns dels problemes ecològics amb els que s'enfrenta Cap Verd, on trobem 3.251 espècies, de les quals 540 són endèmiques i 240 exclusives de les illes. L'aeroport internacional el trobem a la illa de la Sal. Cadascuna de les illes té el seu propi paisatge, alguns àrids. Si pensem en platges, hem de tenir present que les trobarem a Sal i a Boa Vista. De les 15 illes de Cap Verd hem triat 3 per recomanar-vos. Començarem per Sal. El seu paisatge és agrestre, amb grans superfícies de pedra, on creixen algunes acàcies i palmeres. Cal visitar la illa per la seva platja, la platja de Santa Maria, una d'aquelles platges de postal de sorra blanca i aigües turqueses. A Sal trobem els millors hotels del país i també és una destinació oportuna per la pràctica d'esports nàutics, especialment el windsurf i el kitesurf. Les condicions meteorològiques que es donen, de fet, han convertit aquesta illa en una de les 5 millors zones del món per la pràctica d'aquests esports. Cal dedicar un temps a descobrir alguns dels racons de la illa, com per exemple la Pedra de Lume, situada al nord-est. Allà trobem una important mina de sal excavada en el fons d'un cràter de volcà. I també hem de visitar Buracano, a la costa oest. Les roques negres de la costa han format una espectacular piscina natural i els aficionats al submarinisme podran explorar una galeria submarina. Una bona manera de descobrir la illa de Sal és amb un quad, mitjà de transport que ens permet aproximar a les platges desertes. La segona illa que hem triat és Santiago, l'illa més poblada. És una visita inevitable perquè tant la ciutat vella com la platja de Tarrafal a l'extrem nord i la ciutat d'Assomada tenen atractius més que suficients. Aquesta visita, si podeu, la programeu el dia del mercat, la visita a la ciutat d'Assomada, perquè és un mercat força interessant. Prop de Santiago trobeu Praia, la capital, on trobem l'oferta lúdica i on podem prendre contacte amb la música del país. I la tercera i última illa que visitarem és Fogo, una bona opció per fer senderisme. El seu relleu té un gran desnivell i el seu gran volcà que emergeix de l'aigua té una caldeira de 8 quilòmetres de diàmetre. A Fogo trobem el punt més alt de l'arxipiélag, 2.829 metres, i podem pujar acompanyat amb un guia. Des d'allà veurem penya-segats, camps de lava, grans rius de lava solidificada, i a Fogo també us hem de recomanar visitar el poble de pescadors Ponte de Salina i Mostei, al nord, on hi ha plantacions de cafè.
Cabo Verde,
I fins aquí el viatge express a Cap Verd, arxipèlag situat a l'oceà Atlàntic, davant de les costes senegaleses. Esperança, ma Deus, que t'ha trafida pel mar d'en passeig. Fins aquí m'he arribat per avui. La setmana que ve més, quan passin uns minutets de les 10, tornarem a ser aquí per seguir disfrutant del nostre temps d'oci. Que tinguem molt bona setmana. Adéu.